Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7. Buscaves una alternativa? Doncs ja tens alternativa. El 9 de setembre et despertaràs d'estrena. Comencem els nous matins sincronitzats amb tu des de les 7 en punt. L'actualitat ben entesa, les previsions al punt i els resums, les opinions i els continguts des d'una nova òptica. Conduiran Pau Massip i Mercè Raga. A partir del 9 de setembre, posa't d'estrena i sintonitza l'alternativa. Al matí a Ràdio Estel. Des de les 7 en punt del matí, sincronitzats amb tu.
L'estiu és l'època de l'any més esperada i feliç pels infants, però no per a tots serà així. 9 de cada 10 famílies ateses per Càritas han reduït les activitats d'oci per manca de diners. Amb la teva ajuda, aconseguirem que els infants d'aquestes famílies puguin gaudir d'activitats de lleure, casals o colònies d'estiu. Pots fer el teu donatiu a Càritas.Barcelona trucant al 93 112 7010 o al Bizum 33381. Ajuda'ls i fes que visquin un estiu per recordar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, un diumenge més, oients fidels de la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos. Avui comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 23 de durant l'any. Ens acompanyen com a tertulians la Roser Soler i mossèn Josep Montoya. Tot seguit els hi presentem. Roser Soler, de la parròquia de Crist Rei de Barcelona i membre del col·lectiu de dones en l'Església Alcem la Veu. Hola, Roser, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per
bona
ser
aquí. Festa d'avui.
Gràcies. Mossèn Josep Montoya, diaca del Bisbat d'Urgell, amb tasca pastoral a Queralps i Planoles, la Vall de Ribes. Hola, bon dia, Josep.
Bon dia, Maria. Bon dia, Roser.
Doncs ja tenim aquí el material preparat i ja comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 23 de durant l'any és del llibre d'Isaïes i del capítol 35.
Digueu als cors alarmats, sigueu valents, no tingueu por. Aquí teniu el vostre Déu que ve per fer justícia. La paga de Déu és aquí. És ell mateix qui us ve a salvar. Llavors es desclouran els ulls dels cecs i les orelles dels sords s'obriran. Llavors el coix saltarà com un cèrvol i la llengua del mut cridarà de goig. Perquè l'aigua ha brollat a l'estepa, han nascut torrents en el desert, les terres xardoroses ara són estanys, el país de la set és ple de fonts d'aigua.
Crida als exiliats a Babilònia perquè emprenguin sense por el camí de retorn cap a la pàtria. Una crida a emprendre amb ànims el camí. Per altra banda, se'ns presenta el camí del desert ple de facilitats i d'alegria. Tertulians, teniu la paraula. Qui vol començar? Josep.
Bé, per mi aquesta primera lectura té un to molt, molt alegre, no? És a l'anada d'aire fresc. Anuncieu, d'alguna manera, un Déu que ve per jutjar, però que ve a jutjar no sota amenaça, sinó amb esperança. El sé qui veurà, el sort hi sentirà, el coi saltarà, el mut parlarà. És a dir, crec que hi ha un torrent d'alegria i de joia envers aquesta lectura com a invitació, que a més com a primera lectura en una celebració dominical, doncs no deixa ser un bon dia, escolta'm, estem aquí, ens hem trobat, porta un to de joia, no?, el que significa el diumenge, pròpiament, no? Què et sembla, Roser?
I donat el temps que tenim, jo penso que he anat per un altre cantó, però amb aquesta joia i aquesta alegria. Mm-hmm. Sigueu valents, no tingueu por, hi ha la justícia de Déu. Mm-hmm. M'ho puc plantejar a nivell de societat, però jo també ho he pensat, perquè en societat ja en parlem prou, a nivell d'església. He pensat en un parell de coses que m'han fet pensar. Per exemple, les pregàries de les misses del diumenge són tan universals que ni la joia ni el no tingueu por no ens serveixen per res, perquè no ens arriben enlloc. No veig el veí que està al costat, els problemes que hi ha, ni sé si pago bé a les dones que venen a treballar a casa o que van a casa una altra. Aquest seria una. Un altre problema, quin seria? Per exemple, fa poc, i era on encara estem en aquests dies, en què hi ha hagut els nomenaments de capellans en els canvis de parròquies. Home, em hagués fet alegria, em hagués agradat estar aquest camí, que hagués preguntat a les parròquies, concretament a la meva, per exemple, doncs, com podia ser aquest canvi i si hi havia de ser. No contem per res. Sigueu valents, obriu les orelles, mireu bé, no tingueu por.
Has vingut guerrillera, eh, Roser? No. Has vingut avui...
No. Segueix.
Sí, és que penso que callem, però la culpa la tenim nosaltres, callem. Els homes i les dones fidels, callem. No ens tenen en compte, però callem. Bueno, critiquem, però critiquem a la taula del bar. No critiquem allà on hauríem de fer-ho. I per altra banda, sí, que voldria també... perquè toca, la violència de gènere. Què violència de gènere? Ja m'està bé que se'n parli. No, que se'n parli, no, que es lluiti. Però a mi també m'agradaria que l'Església definitivament canviés la perspectiva. Ens queixem que no hi ha capellans i per això sembla que s'estigui jugant a dames a fer els canvis en lloc de veure les necessitats. Sí que n'hi ha de vocacions, ja ho crec que n'hi ha. Però som valents per tot això? És a dir, quants segles les paraules són del papa, no són meves? Bueno, la conseqüència. Quants segles encara hauran de passar perquè les dones facin funcions diaconals sense ser ni diaconesses? Això és del papa, eh? No és meu. Doncs no tingueu por, diu el profeta. No tinguem por, i caram, i fer-ho des d'aquesta emissora i amb una preparació així, és l'alegria per continuar endavant.
M'has deixat glaçat, eh? Perquè jo venia amb un to conciliador, un to d'alegria. Jo fins i tot havia pensat, m'havien recordat llegint aquesta lectura d'unes paraules que deia sempre el bisbe Badell, que deia, quan una cosa li agradava molt, diu, quina passada, deia. Doncs jo pensava en aquesta lectura, quina passada, no?
Pues ho és una passada, no tingueu por.
I tu estàs a aquí, ho estàs arrasant tot, eh? Però amb molta raó, eh? Jo penso que, evidentment, el teu pensament, la teva reflexió, té molt de sentit. Evidentment, han hagut els canvis en les parròquies, i això ha comportat moviment de persones, i, evidentment, qui pren les decisions al final són el Consell Presbiteral, el Consell de... sí, el bisbe, amb els seus assessors, i poca
fidel,
cosa
no.
Més. Poble fidel... Bueno, hi ha un consell pastoral, diocesà, se suposa, no? Hi ha un consell parroquial, també, que diuen la seva, no? I no sé si també estem molt participatius a nivell de fidels, eh? Jo, treballant amb el sínode, en què he participat, he col·laborat bastant directament amb el meu bisbat d'Urgell, doncs m'he trobat que sí, que la primera entomada, sí, va haver-hi molta participació.
Sí.
Però després ha anat baixant, s'ha anat com diluint, i ja no se'n parla. I el sínode, el papa, en aquest sentit, va donar l'oportunitat de parlar, que va ser molt gran. Ara, després, les conclusions que s'han anat traient a base del procés, no sé si hem estat prou queixosos, fins i tot en aquest sentit, com dius tu, hem estat prou reivindicatius a dir, escolta'm, això no s'ha parlat, i en la meva parròquia sí que es va parlar. És a dir, a poder-ne treure una mica de portar-ho un altre cop sobre la taula, no? I això no s'ha fet. Ara veurem a l'octubre, em sembla que ara hi ha aquesta part final, i ja veurem quines conclusions en surten, no? I però també jo penso que el poble tampoc ha hagut un primer moment que s'hi va implicar molt, però després es va relaxar.
Sí.
I sí que falta una més implicació per part del poble.
O sigui, ens falta escoltar més el profeta d'avui. No tingueu por.
No tinguem por.
Perquè la justícia és de Déu, no és la meva. Mm. És la justícia de Déu. I Déu és just.
Ens conformem molt. Els fidels a la parròquia ens conformem. Mira, ens ha tocat aquest mossèn, bueno, què hi farem?
I què hi farem?
A vegades passa això. O sigui,
i més canviant de plans. Com si fossin quincanals.
Sí, sí, sí.
Però això... que acabes d'explicar, Roser, o que esteu parlant, és recent o això de fa d'anys o fa mesos?
No, jo penso que és normal i el que passa és que quan passa és quan ho pateixes. Estic cansada de plans, o estem cansats de plans, que veu mossèn i ho canvia i dius, mira, oh, que bé, aquest sí que ho ha millorat, o no ho ha millorat, però en aquest cas que ho ha millorat, doncs, molt bé, passen 4 anys, bueno, per 4 o 5, potser. Passen 4 anys, no miri, ara ve un altre, però és que això no li agrada. I sobretot, això és el que jo veig que sí, passa sí. A les parròquies que jo conec. Ei, i quan vas parlant amb la gent. Aleshores, on som nosaltres? On és el poble? No hi ha vocacions. Que no hi ha vocacions, ja ho crec que n'hi ha. Però el que demano és als homes de l'Església, als barons de l'Església, els que estan manant sobretot, que escoltin, perquè d'esperit sant només n'hi pot haver un. L'esperit no està dividit en totes les reunions i comissions i grups, i apa, més comissions d'estudi, fins i tot pel diaconat. És que...
Bueno, aquí també ve molt la formació dels nous preveres, els seminaristes, diguéssim, no? En el sentit de quina església se'ls presenta que ha de portar.
Aquest és el quines problema.
Quines parròquies com les han de dirigir, no? I jo tinc la sort de poder treballar a les parròquies d'Urgell, però també treballo en parròquies aquí molt més grans, que són visc habitualment entre setmanes, en quant del Vallès. I veig que hi ha una feina per part del rector amb una població de 100.000 habitants, que a més és l'única parròquia que, diguéssim, allà que es destaca, i que s'ha pogut donar joc. Ell, evidentment, fa de pal de paller, però s'ha pogut donar als laics molta tasca, no? Per tant, depèn molt d'això, d'aquest enfoc que pugui donar cada el prevere, el rector. Sí, sí.
Si us sembla, continuem endavant, i si alguna cosa més que voleu afegir, doncs la podríeu incorporar, si voleu, en aquesta segona lectura.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Una segona lectura que és de la carta de Sant Jaume i del capítol segon.
Germans meus, vosaltres que creieu en Jesucrist, el nostre Senyor gloriós, no heu de comprometre la vostra fe amb diferències entre les persones. Suposem que mentre esteu reunits entre un home ben vestit i amb un anell d'or, hi entra també un pobre mal vestit. Si us fixàveu primer en el que va ben vestit i li dèieu, segui aquí que estarà millor, però el pobre li dèieu, tu queda't dret o seu aquí, als meus peus. No faríeu diferències entre vosaltres? No seríeu homes que jutgen amb criteris dolents? Escolteu, germans meus estimats, no sabeu que Déu ha escollit els pobres d'aquest món per fer-los rics en la fe i hereus del regne que ell ha promès als qui l'estimen?
Escoltar un exemple del que vol dir aquell posar en pràctica la paraula de què Sant Joan es parlava al fragment de diumenge passat. I això ho concreta en un àmbit especialment sensible i significatiu, la mateixa comunitat cristiana. Per tant, tertulians, si voleu abundar doncs, en el que anàveu dient, podeu... Home, Roser, estàs animat, ja et deixo parlar.
No, penso que aquesta toca directament a nosaltres. I una es pregunta quan preguem, com preguem, perquè no sé si veiem els pobres. O bueno, o bé recollim una mica d'almoina, o bueno, donem una mica de diners, potser mirem el que ens sobra una miqueta més, però en el fons jo penso que no ens plantegem prou seriament el que som instruments de la justícia de Déu. I els pobres no són només els que els hi falta els diners o que han de dormir sota un pont, que n'hi ha que hi dormen, o en un banc, a la Meridiana mateix, eh? Te'n veuràs uns quants. Però, sinó també aquests que necessiten una ajuda, una paraula, un somriure. Què faig jo quan prego? Que no em porta a veure el necessitat, ell, i a comprometre'm. Perquè, torno a dir el mateix que abans, l'Esperit Sant és el mateix i jo haig de fer-li cas.
Jo veig, quan vaig llegir aquesta lectura, vaig veure més, Roser, des de la visió de dir... Em vaig tornar a qüestionar, de dir, l'Església per què va ser fundada, aviam? Quina és la missió de l'Església des del primer moment? Reviure sempre la litúrgia, és a dir, recordar aquell últim sopar, o potser recordar totes les accions que Jesús va fer durant la seva vida, que va ser la de curar, la d'escoltar, la de perdonar, la d'acollir, la d'estar pels més desfavorits de la societat... Jo penso que aquí hi ha un desequilibri, no? Hem posat molt de pes en la base, en la part, diguéssim, celebrativa i litúrgica, que està molt bé, però hem abandonat molt la part assistencial i d'atenció als pobres, que és el que Jesús va fer en el seu dia a dia. Vull dir, a vegades parlant amb capellans, ho diem, un capellà quantes hores dedica a la litúrgia? No, una hora al dia, potser, per fer la missa. I no arriba una hora. La missa li durarà 20 minuts o 25 minuts, més la litúrgia de les hores que pugui fer, vespre, però... I la resta de les hores, doncs, haurien de ser dedicació als necessitats, al pobre, aquell que realment... Que és el que va fer Jesús. Les hores de Jesús les vivia bàsicament pensant en els altres. I aquí és on hem de fonamentar la fe, que diu Sant Jaume. Heu de comprometre la vostra fe en diferències entre les persones. No podem fonamentar la nostra fe en la diferència, sinó en l'acolliment, en el viure per la necessitat. I es visualitza poc dins el temple l'atenció als pobres. Sabem que tenim un Càritas, allà hi ha una guardiola.
Sí.
Posa guardiola per a Càritas, perfecte. Dos cops l'any, tres anys, posem unes cistelletes per posar-hi allà un paquet d'arròs. Però l'assistència del dia a dia, evidentment existeix, perquè jo conec el moviment de Càritas i veig la gent qui treballa, la implicació i el que s'arriba a fer. Però és curiós que de portes endins a l'Església no es visualitza, quan és el fonament del caminar de Jesús a la seva vida. I la fe l'hem de fonamentar amb això.
Però has dit una cosa que te la criticaria, diguéssim. Què fan la resta d'hores els capellans? Pobre, jo diria, hi ha moltes coses per fer, les veus com els que les estan fent i que no s'arriba a tot, i no arriben a tot. Però nosaltres, jo també, ahir em deia un senyor de la parròquia, que és avi ja, i a més compromès, em deia, si la pregària no surt del cor, de veritat, i veient les altres persones, què vol dir pregar per nosaltres? O només ens fixem en els sants i anar resant el rosari? I un home compromès. Em va agradar i em van fer pensar les paraules. I això que estàs dient tu, és veritat, ens fiem de Càritas. I tant que hi ha de ser, només faltaria. I menys mal que a les parròquies hi ha molts laics, i homes i dones que hi treballen, i joves que hi treballen.
Sí,
a vegades
sí,
fent classes, a vegades acompanyant, anant a netejar un pis en dissabte. Moltes és veritat, joves i adults, però si enmig d'això hi ha d'haver una pregària que ens llenci de cara al món, en tot, si haig d'anar a una manifestació, o sigui, jo no em puc quedar criticant que hi ha els pobres que no cobren, i a veure si els empresaris els hi paguen més, si no, doncs que haig de veure en el meu barri jo també, què hi ha, quines possibilitats de treball hi ha, no sé,
sí, sí,
ajudar...
No es pot quedar només a la pregària, sinó que ha d'haver-hi una implicació personal.
Exacte.
Un compromís personal.
I que surti. Mm-hmm. I aleshores potser el testimoni serà un altre.
Tots els cristians, hi ha uns que estan implicats, evidentment, directament amb Càritas, però crec que tots els cristians, tots els que anem a l'Església els diumenges com a comunitat cristiana que ens sentim seguidors de Jesús, tots haurien de tenir una activitat fora de l'Església, fora del temple, fora del temple,
sí,
que ens impliqui a servir els altres. Que ens segueixi a Càritas, o sigui una ONG, sigui l'associació de veïns del barri, sigui el que sigui. Però tindríem que tindre en esperit, vaig a missa, sí, li dedico un temps a la pregària, sí, i després li dedico un temps a l'assistència als necessitats, que era el que feia Jesús. I això no sé si tots els cristians ho tenim interioritzat, aquest esperit de dir, esperit de litúrgia i esperit de servei, que és l'esperit de Jesús.
I ens conformem amb donar una almaina.
Exacte, acabem donant un diners, perquè com no tinc temps, saps què? Ho compenso donant un bon donatiu. Bueno, no et dic jo que calgui, ja està bé, no? Potser sí que algú que realment no disposa de temps, però jo penso que tots podem buscar una hora a la setmana, ni que sigui, per col·laborar aquí, col·laborar allà, o fer això, buscar un servei als altres. Amics de la gent gran.
Amic, oi tant.
És dedicar-hi una hora a la setmana, escolta'm, una hora a la setmana a veure un padrí o una padrina a casa seva. Hi ha molts serveis d'aquests que no comporten grans horaris ni grans compromisos d'hores. Jo crec que tots els cristians haurien de tenir el compromís d'estar servint en alguna assistència.
I si convé, també s'ha d'anar amb alguna manifestació en lloc de criticar-la.
També, també. Has vingut molt peleona avui, eh?
No, perquè ho notes. És el que veus. Mira aquests que estan fent, mira aquestes, i ara que sobretot amb les sí, més feministes, que van, ara aquestes què volen, què pretenen? Però continuem, mirem els morts de tot l'any, continuem seguint igual. Han canviat algunes coses, és veritat, però de fons, no. Ara, ja, és veritat que hi ha canvi en persones concretes, i ho vas veient, però que després també han de comprometre de cara als més necessitats.
Quan un cristià participa de la vida social reivindicativa o simplement de participació lúdica o el que sigui, la gent et respecta més com a cristià. Sí. Perquè dius, ostres, veus, jo allà als poblets em passa. Si vaig al pregó de la festa major, si avui fan una presentació del llibre, avui fan no sé què, m'hi presento, dius, ostres, és el mossèn que... Clar, em coneixen els que venen a missa, però els que no també em coneixen aquell dia. I crec que és un... Vull el testimoni.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ho fem tot escoltant l'Evangeli d'aquest diumenge 23 de durant l'any, que és de Sant Marc i del capítol 7è.
En aquell temps, Jesús tornà del territori de Tir pel camí de Sidó i se n'anà cap al llac de Galilea passant pel territori de la Decàpolis. Li portaren un sord que apenas sabia parlar i li demanaren que li imposés les mans. Jesús se l'endugué tot sol, lluny de la gent, li posà els dits a les orelles, escopí i li tocà la llengua, aixecà els ulls del cel i sospirà i digué «Efatà», que vol dir obra't. A l'instant se li obriren les orelles, la llengua se li deslligà i parlava perfectament. Jesús els prohibí que ho diguessin a ningú, però com més els ho prohibia, més ho explicaven a tothom. I no se'n sabien avenir. Deien, tot ho ha fet bé, fa que els sords hi sentin i que els muts parlin.
La guarició del sord mut. Una escena on podríem destacar la força amb la que Jesús actua. Tothom s'admirava i feia lloança del que Jesús realitzava, alliberar del mal aquells qui el patien.
Una continuació del que dèiem abans. No podem emular el fet, però jo pensava que aquí el baptisme a nosaltres ens va canviar, ens ha canviat, i a més ho volem mantenir, i a més preguem perquè sigui així. Doncs aleshores, com pots ajudar a que el sord senti el que no té pa, el tingui, etc etc. I diu, Jesús se l'emporta, i en el silenci. Si no, s'ha de veure. Ho ha fet, ho dona a conèixer.
Mm-hmm. Això ara que des del baptisme, quan bategem, quan jo batejo, hi ha un moment de la celebració que es diu Efatà.
Sí.
Que a vegades, no sé per què, molts celebrants no el fan. Que és un petit signe, que és fer una creu, un senyal de la creu, a la boca i a l'orella de la criatura,
del
catecumen. Què significa? Que a partir d'ara puguis escoltar la paraula de Déu i a partir d'ara puguis també proclamar tu la paraula. És un signe molt bonic, jo ho explico, no només el faig, sinó que l'explico, perquè la gent el desconeix, que té fatà, té molta força. Jo, aquesta lectura, una mica desmarcant-me una mica d'aquest sentit que hem parlat a la primera lectura, d'aquest sentit de servei, de curació, de viure pels altres, he buscat, m'he quedat molt amb la paraula de que un sord no sabia parlar. I si no sabia parlar era perquè potser no sabia escoltar. O hi ha gent que parla sense haver escoltat. Crec que l'escolta és un fet que, per exemple, en el sínode ha sortit molt, no? I el primer ens va semblar com molt estrany, no? Cada sessió, quan entràvem amb els grups, es feia un moment de silenci, de pregària, però sobretot de silenci. I després la gran actitud que es demanava sempre era l'escolta. Jo vull dir, però sí, però jo vull dir. Però escolta, sobretot escolta. I jo penso que aquí aquest home anava mancat d'això, que Jesús el va ajudar a escoltar, perquè ell sabies escoltar i, evidentment, proclamar la paraula. No? L'escolta és una actitud que, igual cristianament, és molt bona. Quan un prevere o un cristià, algú se'ns acosta, ens demanen escolta. Ens demanen escolta. Jo em passa molt als pobles petits, a vegades, m'ha passat durant molts anys, d'anar a aquests poblets i voler-se confessar. Em venen i em diuen, mossèn, que em voldria confessar. Dic, noi, jo no puc absoldre els pecats.
Encara no.
Jo sóc diaca i, per tant, no és el meu servei ministerial. Però puc escoltar. I et diré que amb els anys que porto, uns quants cops he escoltat. I he escoltat el que seria una confessió viva, d'una persona que se't mostra, que t'obre el cor, que et mostra allò que realment li ha dolgut, no? I jo els dic, escolta'm, els hi puc donar algun consell, però procuro no donar-ne gaires. I a partir que l'únic consell que els hi dic és, si ara et sents tranquil de consciència, ja has fet el primer propòsit, que era voler confessar-te. Jo t'he escoltat. Ara combrega, i quan tinguis l'oportunitat de confessar-te, confessa't. Jo crec que això a la gent li ajuda molt. Li ajuda molt. Per tant, l'actitud d'escolta, jo crec que Jesús ens la mostra com una realitat que ha de ser molt viva en el cristià. A vegades volem predicar, volem evangelitzar, volem...
Estava pensant, no sé, m'ha també obert en aquest sentit, no? Jesús els demana, els havia demanat silenci. Mm-hmm. Per una terra que estan de pagans, està bé. Si nosaltres aquí, en una terra que ja és cristiana, que tothom coneix, que tothom critica, si callem, les pedres parlaran. Allò, no sé si és d'aquest fragment que acabes de llegir, però si nosaltres callem... És a dir, el testimoni hi ha de ser. I que aquest testimoni també sigui vist a través dels nostres gestes. Si Jesús el va fer, nosaltres no podem fer com ho va fer ell, però sí que podem... pregar, la pregària, el silenci, el reconeixement, el posar-te, el viure en pau amb Déu per viure en pau amb els homes. I això et mou.
Jesús aquí només diu una paraula, per curar. Fa moltes coses, és el que dius tu. Dóna un testimoni. L'aparta, el fa sentir-se a prop d'ell, tu i jo sol intimem, tu i jo, només tu i jo, els altres que es quedin. Jesús busca aquesta relació personal, també la busca amb nosaltres. I a partir d'aquí diu, una paraula, Efatà. només una paraula, el toca, tal, però només una paraula. Per tant, el testimoni de Jesús, home, jo crec que té molta força, precisament sense paraules, té molta força, no?
Pensava que si potser anéssim pel carrer amb, i a casa amb el cor obert, és a dir, amb aquella pregària del cor, ens portaria a saber veure què hi ha al voltant meu que necessita que jo sigui instrument. I potser serà un somriure, o el que has dit tu, escoltar. Potser sí que només serà això. Potser serà perdonar en silenci i dir no em prens el pèl, no, però no t'ho puc dir perquè si no, no quedaria
forn,
bé. Però...
Entrar al forn i dir bon dia, avui dia no saluda.
Sí.
Hi ha gestos d'aquests que sociabilitzen, apropen a les persones, no? I ho hem perdut tot, vivim en el nostre món tancats, aïllats, no? Sí, sí.
Doncs hem de continuar llegint l'Evangeli, la paraula de Déu, pregant, ell, i actuant. Uh-huh. I ser valents. Perquè penso que les tres lectures van juntes.
Avui era, sí, molt lligades. Hi ha setmanes que no van tan lligades, però aquesta setmana
i
sí.
I poder-los celebrar amb una eucaristia, tenint-les totes tres, amb una homilia que ajudi, perquè, és clar, una homilia que ajudi, i donant-te compte del que s'està fent en l'Eucaristia, hem de sortir allò que deies tu al principi, cantant, ballant, el camí està obert.
Sí, sí.
Aneu-vos-en en pau, no? Ei, i moveu-se.
Sí, sí. I l'altre dia sentia el Torralba en una conferència i parlava d'aquesta actitud d'obertura, d'estar pels altres, de saber sobretot escoltar i donar-se amb alegria, no? Vull dir, no amb aquesta indiferència, aquesta fredor que tants cops vivim en les ciutats grans.
No, sí, val, hem escoltat la mateixa.
Sí.
La mateixa...
Ah, bueno, si l'he escoltat fa poc, una entrevista que li vam fer fa pocs dies. Sí. No sé, jo... Aquí afegiria, que em va vindre al cap quan vaig veure això, el tema de l'escolta, aquesta... La premissa dels jueus, no? Aquest, escolta Israel, el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és únic, com a primer manament, que li diuen ells a la Shema, em sembla que li diuen la Shema Israel, comença dient, escolta.
Escolta, Israel.
Escolta. No parlis, no creguis, no, jo crec, jo vull, l'Església, jo vull... No, escolta.
Esteu fent molta incidència en l'escoltar, però realment no ens adonem de que no escoltem.
Sí.
Que ens encanta parlar, dir les nostres coses, els nostres problemes, els problemes d'altres, però escoltar...
Maria, hem perdut en castellà i en català un verb. La gent parla només d'escuchar i d'escoltar, però no parla d'oïda ni de sentir. Si tu no sents, si tu tens l'orella tancada, no escoltaràs. Només podràs escoltar quan sents.
Ja.
I ara avui diem escoltar a tot. A tot. I aleshores ens entren tots els sorolls i tot el que vulguis.
Tinc una parella molt amiga que anem a sopar junts a vegades i m'agrada molt perquè quan anem amb ells, ella el que fa és preguntar. És a dir, no ve i diu, ai, mira, aquestes vacances han fet això, han fet l'altre, els meus nanos, els meus fills... Jo li he de preguntar això després. Però ella d'entrada pregunta sempre. Bueno, i com esteu? I què heu fet? I què fa el nano petit? I se'n recorda les situacions de la casa, que fa mesos que no ens veiem, no? Aquella persona sap escoltar.
Doncs, malauradament, tot i que és molt interessant això que esteu dient, ho hem de deixar aquí. Si voleu, podem continuar amb el tema... Diumenge vinent, si us va bé, podeu venir i ja està. I hem de comentar la litúrgia del diumenge 24 durant l'any. Moltíssimes gràcies, Roser Soler. Gràcies, mossèn Josep Montoya.
Gràcies, Maria.
I també, doncs, gràcies al Jordi Carretero, que ha estat al capdavant dels controls. Hem de dir que la locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació, Maria Marín, la que us parla. Ja saben vostès que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, comentaris, opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica, taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I si ho desitgen, ja saben que tenen aquesta cita amb nosaltres diumenge vinent a 11:15 del matí aquí, a la sintonia de Radio Estel. Una abraçada per tots, bon diumenge, adeu-siau.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.